Després de la Covid també va fer substitucions a diferents escoles. Ara mateix ho veu vostè des de fora amb objectivitat.
Sí,
com analitza aquests resultats, senyora Demetria Soler?
Bé, jo ja ho he dit aquí moltes ocasions, uh-huh. Per mi no està cap sorpresa, eh? Uh-huh. Era de preveure, jo ho vaig dir, no? Massa bonisme, massa pantalles, massa tonteria en definitiva, eh? En això estaríem d'acord. Abans d'uns resultats així no es toleraven, no?
Mai,
si treies males notes, et picaven els dits, ja. No? Amb un regle traien aquí, regle.
Castigadíssims,
et feien netejar la tassa del vàter amb el teu propi raspall de dents. Si et marejaves, doncs bé, i treies el dinar, després et feien menjar el teu propi vòmit.
I
això eren una sèrie de pràctiques que funcionaven, no? Sí, era una disciplina.
T'espavilaves.
Clar, però ara tots a professorat són tot, bueno, pues, com diem, amb simpatia, rojitos y bolleritas.
Ja hi tornem, no?
Que, bueno,
els hi permeten tot, els hi permeten tot.
Perdoni, senyora, ells van per projectes.
No pot parlar.
Perdoneu un segon. Estem escoltant a la senyora Soler, Demetria Soler, que ha estat durant molts anys educadora, ara està jubilada i veu l'educació des d'un altre punt de vista.
Clar.
Respectable com d'altres.
És el seu punt de vista.
Si poden callar i l'escoltem.
No, jo li vull dir, sí, sí, pot dir, li vull donar la veu a la Montse... Montserrat Llussà. Jo, sisplau, sí,
no,
que
jo
estic molt, molt... M'agrada saber opinions tan dispars, no?
Que sí? A mi depèn, però bona tarda. Jo només volia dir-li que vostè està dient disciplina quan a persones se les vexava. Això és vexació, no és disciplina. Pagar és un abús, d'acord? Uh-huh. I és una agressió, això que ho sàpiga. I després dir rojitos i bolleritas, com acaba de dir, és un insult a unes persones que vostè no té per què posar-se ni amb la seva tendència política ni amb la seva identitat sexual. Jo només li volia dir això, que vostè està insultant i vexant els alumnes. Insultant i vexant els alumnes.
Ara que ja... A la senyora professora.
Clar, ara escoltem a la senyora Demetria...
Ara ja has fet el teu discurs feminista.
Bé, ara que ja en fi, s'han dit tantes tonteries que en fi, els nens surten assalvatjats, el que han de buscar són resultats i els resultats els estem veient ara, no? Vull dir, ja està, no cal dir res més al respecte. Jo ho vaig veure a l'últim col·legi on vaig estar, i allò era Sodoma i Gomorra. Vaig proposar quatre coses per millorar la disciplina i res, em van obrir un expedient, de fet, i ja està, i ara el resultat és aquest. En fi, sumar no en saben, però en ofendre es treuen un excel·lent.
Ara. Potser li van obrir un expedient perquè vostè està més pendent de la tendència sexual.
Sí, ja vostè ja ha parlat.
No, perdoni, però deixi'm dir que ja si està. Li van obrir un expedient per alguna cosa devia ser, perquè
no
alguna tens, cosa va fer...
M'agradaria saber quines notes treia vostè quan era petita.
Bueno, doncs bones, segurament.
M'equivoco?
No s'equivoca, perquè fixi's on ha acabat, sent periodista.
Sí, amb això té raó, senyor Marcelí, però vull dir que...
Sent fent de secretari.
Ara.
Acabat, escolti, picant números i...
I miri vostè,
i miri vostè. I mirant pantalletes.
I miri vostè. Miri vostè com està, que està obsessionada amb el sexe de la canalla. I no em faci
professor
parlar
de vocació,
més.
I no em faci
per tant, el seu diagnòstic de l'informe PISA és...
Que ja es veia venir,
no? Molt bé. Senyora Demetria Soler, moltíssimes gràcies.
A vostè, molt amable.
Fem una pausa i repassem l'actualitat del dia.
RAC 1. Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal. Anem a comprar al mercat. Hi ha Maria Cristina cap d'any, cap escudella com la de la mare. La cavalcada al carrer Urgell, a Santa Llúcia un regalet. Jo vaig a Sants i tu al Carmel. Si el teu cor està fet tires, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser on ets.
Ara ve Nadal, ara ve Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Aquest Nadal, somia, imagina i deixa't sorprendre per la llum, la música i les bombolles de sabó més increïbles.
Del 3 de desembre al 7 de gener, el poble espanyol acull l'estrena de Jingle Bubbles, un sorprenent espectacle nadalenc creat per Pep Bou que emocionarà petits i grans.
A més, podràs gaudir de Natalis, els mons màgics del Nadal, amb decoracions, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient, música, artesania i molt més.
Entrades des de 13 euros a poble-espanyol.com.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb Vespres d'Arnadí, l'orquestra barroca catalana més important del moment. Gaudeix de l'obra mestra de Vivaldi, Les Quatre Estacions, els dissabtes 9 i 16 de desembre i el diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Aquest any deixo el trineu al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. Aena, aeroports per tu.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Operació sortida del pont de la Puríssima en marxa. Com ho tenim?
Doncs amb molts problemes a la P7, és la via que presenta més retencions ara mateix. Les cues ja han començat per l'accident d'un camió i s'hi acumulen uns 10 quilòmetres des de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. També hi ha molts problemes a les rondes de Barcelona. Última hora des del RAC, Bernat Pareja.
Primeres complicacions d'aquesta operació sortida a l'AP7. Retencions entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit sud per culpa d'un accident i l'avaria d'un autocar. Vehicles que ja s'han retirat i, per tant, ha de millorar la circulació en els propers minuts. En la mateixa via, però en sentit nord, marxa lenta l'alçada de Mirasol d'uns 3 quilòmetres per culpa d'una incidència. Congestió intermitent a l'entrada de Barcelona per la C33 i en la sortida de la capital per la C58. Pel que fa a les rondes, la ronda de dalt presenta marxa lenta entre Vallcarca i el Nus de la Trinitat en sentit Llobregat i de Canyelles fins l'Avinguda Diagonal en sentit Besòs. A la ronda litoral també força congestió entre Santa Coloma de Gramenet i Montjuïc en sentit Vallès per un accident i entre la Barceloneta i Diagonal Mar en sentit Llobregat. És tot des del RAC.
Gràcies, Bernat. Trànsit calcula que entre aquesta tarda i demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles i que l'AP7 precisament serà la via més conflictiva. Per cert, parlant de mobilitat, la Generalitat encarirà els peatges que encara estan vigents a Catalunya un 3,3% a partir de l'1 de gener. Assegura que es farà per compensar l'increment de l'IPC i s'aprovarà els propers dies. Per altra banda, a partir d'aquest proper 2024, també entrarà en vigor l'ampliació del descompte de la C32 a Cubelles, al Garraf. Passarà del 70 al 75%. A Vallcarca, on la bonificació és del 50%, es mantindrà igual. Tot plegat ho ha anunciat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, que qualifica les propostes d'equilibrades per tot el país.
És evident que els alcaldes fan, i alcaldesses fan la seva feina en el sentit de demandar més, però creiem que són propostes equilibrades d'aquest punt de vista, que s'analitzen des del punt de vista, diguem, de l'objectivitat, creiem que són justes.
Sangles ho ha dit després d'una reunió que ha mantingut al Penedès, on també ha anunciat que ja estan estudiant l'increment de freqüències d'autobusos entre Vilafranca i Barcelona per la crescuda de la demanda que hi ha hagut arran de les obres a l'R4 de Rodalies. Ho acabem de saber. Podem anunciar que passa al grup mixt. El partit, que es va presentar juntament a Sumar a les llistes, diu que ho fa per assegurar la seva capacitat d'acció al Congrés. Anem cap a Madrid, última hora, Arnau Mañé.
Sí, ho ha anunciat fa només uns minuts el seu portaveu i diputat al Congrés, Javier Sánchez Serna, assegura que la situació és insostenible i que s'aparten de Sumar per treballar millor pels ciutadans.
Las personas de Podemos no estamos en política por conservar un año, ni por estar en un gobierno, ni por calentar un sillón. Estamos aquí, en el Congreso, para impulsar, como digo, cambios valientes y ambiciosos para hacer posible lo que nos dicen que es imposible.
S'aparten després que Sumar no acceptés a Irene Montero com a ministra del nou govern espanyol i després dels estira i arronses amb Yolanda Díaz per les llistes. Són en total 5 diputats de Podem que ara passaran al grup mixt. Seran clau per qualsevol votació que el bloc de Pedro Sánchez vulgui tirar endavant al Congrés.
Per cert, Arnau, que a aquesta hora el Congrés debat qui és el principal responsable del conflicte al Pròxim Orient entre Israel i Palestina. El ministre d'Exteriors compareix per defensar la gestió que se n'ha fet des del govern espanyol i per insistir a denunciar les barbaritats de l'exèrcit de Benjamin Netanyahu.
Sí, el ministre José Manuel Álvarez condemna l'atac de Hamas, però avisa que el govern d'Israel que no pot saltar-se el dret internacional a la torera. Li responia pel PP Esteban González Pons, que demana més contundència contra el terrorisme.
Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque de terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional que protegen a la población civil palestina.
Discutiremos el cómo. Reclamaremos que se haga sin causar daño a la población civil, pero no discutiremos sobre el qué. Los terroristas deben ser destruidos.
Per la seva banda, Junts insisteix a repartir les culpes, però demana a Israel que no es passi de la ratlla, i Esquerra, per la seva banda, descriu Benjamin Netanyahu com un criminal de guerra. Gabriel Rufián, per cert, ha intervingut en català deixant clar que ho feia perquè li demana el seu partit.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Ho acabem de saber, el migcampista del Girona i Ángel Herrera estarà unes 6 setmanes de baixa, tot plegat per la lesió miotendinosa al bíceps femoral de la cama dreta que s'ha fet durant l'últim partit de Lliga a casa contra el València. Pel que fa al Barça, pendents de Ter Stegen, tot i que tot apunta que l'Alemanya acabarà passant per quiròfan per resoldre els problemes a l'esquena i s'estaria entre 2 i 3 mesos de baixa. D'altra banda, aquesta tarda hi ha una reunió important per decidir el futur del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. La Federació Internacional d'Automobilisme treballa perquè a partir del 2026 hi hagi dues curses a l'Estat, una a Catalunya i una altra a Madrid. Això suposaria ampliar el contracte amb el circuit de Barcelona Catalunya, que precisament venç el 2026, i alhora posar en marxa el Gran Premi de Madrid, que es faria en un circuit semiurbà. Ara bé, els organitzadors tenen dubtes que la proposta madrilenya compleixi els requisits de sostenibilitat i de seguretat i per això no tanquen la porta a Montmeló. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defensa que la millor candidatura és la de la seva ciutat.
Nosotros tenemos confianza porque la candidatura ha sido trabajada, porque la candidatura creemos que es la mejor, porque, insisto, no va a haber inversión de dinero público, porque va a ser un circuito urbano en línea con lo que Fórmula 1 también está demandando últimamente a las ciudades que quieran albergarlo. Ahora le corresponde a Fórmula 1 tomar la decisión final y hacer el anuncio que corresponda.
I tornant al futbol, avui es reprèn la segona ronda de la Copa del Rei. Entra en joc el primer dels tres equips catalans que la disputen. L'Espanyol rebrà el Valladolid a les 9 del vespre i en directe a RAC+1. Els altres partits que juguen avui són l'Atzeneta Getafe a les 7, a més de l'Arosa València i el Castelló Oviedo a les 9.
I pel que fa al temps, acabarem el dia sense complicacions en lloc del país, en espera d'una nit una mica menys freda que l'anterior. Demà de bon matí hi haurà algunes boires en zones interiors i força núvols, però tot plegat anirà a menys amb el pas de les hores. Al centre del dia, les temperatures seran molt semblants a les d'avui, amb màximes, en la majoria dels casos, entre els 10 i els 15 graus. Les menys fredes seran a la costa i al prelitoral.
Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitech, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat. o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop Elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis, perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
Durant els propers minuts parlarem d'intel·ligència artificial i parlarem de Rússia, i que va lligat en aquest cas a la figura de Vladimir Putin. Bé, novetats en la crisi viscuda en una de les empreses més importants dins l'àmbit de la intel·ligència artificial. L'acomiadament de Sam Altman com a cap de la companyia OpenAI, és a dir, Open Intel·ligència Artificial, que ha desenvolupat la plataforma d'aquest conegut xat GPT, podria haver estat motivada per un conflicte d'interessos. Per què el van fer fora? I 5 dies després el van readmetre. És cert que volia, per exemple, desenvolupar un projecte d'intel·ligència artificial que podria amenaçar la humanitat, o tal com s'ha publicat ara, va ser, com dic, un conflicte d'interessos entre ell i l'empresa. Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i autor de la Sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural, Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda, bon dia a Nova York.
Hola, molt bon dia, bona tarda, com anem?
Gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Bé, abans de res, per entrar en matèria pel que fa al món de la intel·ligència artificial, que va a una velocitat de vertigen, expliqui'ns qui és Sam Altman. Quina importància té dins el món de la intel·ligència artificial i què és, en aquest cas, OpenAI?
A veure, abans de tot, si em permets, sí, deixa'm dir que estic super content i feliç. He estat escoltant uns minuts, m'hem connectat uns minuts abans d'això i he escoltat que teníem de nou a la Montse Llussà.
Sí.
Ja, suposo que deu fer temps que està aquí, però jo, no, jo com que feia temps que no venia, doncs no havia coincidit mai. I per tant, deixa'm celebrar aquesta tornada amb el màxim entusiasme. A veure, aquesta història de OpenAI és una mena de sainet que comença fa bastant de temps, eh? Si em permets, deixa'm explicar una mica la història, perquè el meu llibre de la Sabana a Mart comença amb l'episodi de 2 estudiants, un rus i un ucraïnès, que des del seu dormitori doncs inventen un sistema que es diu AlexNet, que guanya el campionat del món d'identificació d'imatges, i això és el tret de sortida de la carrera de la nova carrera, una carrera que havia començat ja als anys 50 però que havia anat de fracàs en fracàs. Doncs el nou èxit comença aquell octubre de l'any 2012 amb el Ilya Sutskever, que és el rus, l'Alex Krivetsky, que és el ucraïnès, i el seu professor, que és el Jeff Hinton, que era un dels pocs que havia confiat en aquesta metodologia quan tothom donava l'intel·ligència artificial per una cosa inútil que mai no funcionaria. Doncs bé, després d'aquest descobriment, els tres van anar a treballar a Google. O sigui, Google els va fer una oferta impossible de rebutjar, i els tres, els 2 estudiants i el professor, van anar a parar a Google. I, diguem, durant 3 anys semblava que Google seria el gran líder de la nova revolució de la intel·ligència artificial. Aleshores, un bon dia, en un sopar que van tenir un dels fundadors de Google, l'americà, que es diu Larry Page, amb Elon Musk, que eren molt, molt amics, eren molt amics amb el Larry Page, l'Elon Musk no era molt amic amb el Sergey Brin, tot i que era molt amic de la dona del Sergey Brin, fins al punt que sembla que es va ficar al llit amb ella, i llavors el Sergey Brin es va enfadar, i per tant hi havia un problema de llit, diguem, entre el el Sergey Brin, que és l'altre propietari de Google, i Elon Musk, però Elon Musk era molt amic del Larry Page, fins que un dia van estar sopant junts a la mansió de Larry Page, i es van posar a discutir sobre si la intel·ligència artificial acabaria sent un perill per la humanitat o no. Elon Musk des de sempre ha tingut molta por d'aquesta tecnologia. Larry Page, al contrari, era superoptimista, i de fet, enmig de la conversa, segons confessa Elon Musk en el seu nou llibre, en la seva nova biografia, Larry Page l'acusa de ser un especista, és especista, diguem, no racista, que és, diguem, que està en contra de determinades races, o feminista, diguem, que està en contra de les fèmines, sinó especista, sinó que diu que està en contra de l'espècie humana, perquè Larry Page li diu: escolta'm, doncs si els robots ens acaben dominant, senyal que són millors, escolta'm, seguirà la nostra herència, no a través de la biologia humana, sinó a través de del que nosaltres deixem en els robots. Això en l'Elon Musk li fa moltíssima por, trenca relacions amb el Larry Page, i de fet aquella mateixa nit decideix crear una ONG que anomena OpenAI. Ell dona 100 milions de dòlars i crea OpenAI, que és una ONG, no és una empresa, sinó ONG, amb l'objectiu de que controlin, que es faci una intel·ligència artificial que sigui controlada i que sigui en benefici de la humanitat. El primer que fa Elon Musk amb aquesta nova ONG és contractar a l'estudiant rus, recordeu, el Ilya Suskeva, sí. Un dels dos, doncs contracten a l'estudiant rus i el nomena cap de operacions científiques, diguem, el que dirigirà la tecnologia, i contracta a un propietari d'una acceleradora d'empreses que es deia Y Combinator, que es diu Sam Altman, que és aquest xicot que ara, diguem, ha sigut el protagonista del Seinet, i aquest serà el director general de la nova ONG. També contracten un altre crac que es diu Greg Brockman, que passa a ser el president de la ONG. Des d'aquest episodi inicial ja es veu que el món dels científics, del món dels experts en intel·ligència artificial, està dividit en dos grups radicalment oposats. Que en anglès uns es diuen boomers, els que són partidaris d'anar endavant, de tirar endavant, la intel·ligència artificial serà un boom, ens ajudarà a solucionar els problemes de la humanitat, la cura del càncer, el canvi climàtic, tots els problemes ho arreglaran les màquines superintel·ligents, per tant, a full amb aquesta tecnologia, els boomers, no? Però després hi ha els doomers, doom en anglès és els catastrofistes, els que diuen ui, 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 que els robots ens mataran a tots, etc, etc. Doncs aquí ja es veu des del bon principi que hi ha uns boomers i hi ha uns doomers. En aquell moment semblava que Google era el representant del boomer, i que Elon Musk, i per tant aquesta nova ONG que havia creat, que es deia OpenAI, doncs serien els doomers els que vigilarien en els boomers perquè no fessin bestieses. Com que era una ONG, doncs es crea un consell directiu, una junta directiva d'aquesta ONG, que eren professors i gent, gran experts, catastrofistes. Eren gent que ja, diguem, estaven alineats amb l'objectiu d'OpenAI, que era: controlem la intel·ligència artificial perquè no se'ns vagi de les mans, i per tant era, diguem, estava dissenyat aquesta nova ONG, aquesta nova institució, estava dissenyada per ser bàsicament catastrofista. Val? I sembla ser que dins dels tècnics, doncs el Ilya Suskever, que és el rus aquell que hem dit abans, doncs era un doomer, era un pessimista, mentre que el Sam Altman doncs no ho era. Tot això passava el 2015. A l'any 2017, Google, que seguia sent el líder, s'inventa un nou mecanisme de fer intel·ligència artificial que s'anomena Transformer, la T de Transformer és la T que apareix en el chat GPT, la T, GPT, la T vol dir Transformer, que és una tecnologia que permet doncs, agafar frases i a dins de la frase identificar quines són les paraules més importants, que això resulta ser, una innovació brillantíssima, una innovació de Google. Una edició de Google, però que OpenAI de seguida adopta, agafa aquesta nova tecnologia dels Transformers i comença a crear uns sistemes que anomenen GPTs, que bàsicament agafen totes les dades, tots els textos que hi ha a internet per que la màquina aprengui i pugui escriure textos que semblin escrits per humans. Comencen amb el GPT-1, després el GPT-2, són coses, diguem, tenen un cert èxit, però diguem, tenen molts problemes, i Sam Altman s'adona que amb una ONG no aniran enlloc, que perquè això funcioni necessites milers de milions de dòlars i també necessites milers d'ordinadors, etc, etc, i que amb una ONG no aniran enlloc, per més que Elon Musk hagi donat 100 milions, necessiten milers de milions, i per tant el tio transforma la ONG en una companyia, en una companyia privada. La major part de la propietat d'aquesta nova companyia privada és propietat de la ONG. Aleshores Elon Musk s'enfada i se'n va, però entra Google, entra Microsoft i fa una inversió primer de 1.000 milions, després de 10.000 milions addicionals, i de sobte OpenAI té els calés per desenvolupar la tecnologia GPT. Surt GPT-3 i arribem al novembre, el 30 de novembre de l'any 2022, és a dir, fa un any i sis dies, que apareix el ChatGPT i tots ens quedem meravellats perquè és una màquina que escriu text d'una manera al·lucinant. Qualsevol que hagi utilitzat ChatGPT segur que s'ha quedat meravellat de lo bé que escriu, i de lo fantàstic, sí, sí, que fa textos de tot tipus. En aquell moment, òbviament, això parlant de fa un any, en el darrer any, Sam Altman, que és el director general d'aquesta companyia, s'ha convertit en una superestrella, surt a totes les teles aquí als Estats Units, els senadors i els congressistes el criden per testificar, tothom confia en ell. Té una manera de parlar molt atractiva, és un tio que la manera de parlar, la mirada inspira confiança, i el seu discurs curiosament és sí, aquesta tecnologia és potencialment perillosa, però confieu en mi, tot anirà bé, i més o menys aquest ha estat el discurs durant un any. Llavors anem al 17 de novembre, és a dir, quasi un any després d'aparèixer el ChatGPT, i tenim el sainet aquest famós que descrivies tu al començament. El divendres a la tarda, la junta directiva, el consell directiu, recordeu, la ONG té un consell directiu i la ONG és la propietària de la major part de l'empresa, per tant, tot i que OpenAI ara és una empresa, la propietat és d'una ONG que el consell directiu, recordeu, està ple de doomers, de gent que li fa por la intel·ligència artificial. I aleshores el divendres anuncien que acomiaden a Sam Altman, tothom es queda en estat de xoc, i la raó que donen és molt misteriosa. Diuen que Sam Altman no està totalment sincer en les seves comunicacions, però no diu, diguem, a on no ha estat sincer. No diuen si és una qüestió de calés, si és una qüestió de faldilla, si és una qüestió de tecnologia, queda tot molt misteriós, i el Consell, tots els membres del Consell, excepte un, voten a favor. Entre ells, el rus, el Suskever. El Suskever està a favor de fer-lo a fora, en el seu company, en el seu amic. El dissabte, això va ser un divendres, el dissabte Microsoft anuncia que si fan fora en el Sam Altman, doncs tranquils que nosaltres el contractarem, és un tio brillant, és un tio que té la intel·ligència artificial, que diguem, té la direcció cap on ha la intel·ligència artificial, crearem un laboratori dins de Microsoft, el dirigirà ell, posarem centenars de milers de milions, tranquils, i Sam Altman accepta l'oferta de Microsoft. Però la cosa no s'acaba aquí. Diumenge, l'endemà, 700 dels 770 empleats d'OpenAI signen una carta demanant que dimiteixi el Consell, la Junta Directiva, i que torni Altman, i amenacen, diuen, si no marxa el Consell Directiu i no torna Sam Altman, 700 dels 770 empleats dimitirem i ens anirem tots a treballar per Microsoft. Microsoft diu, jo els contractaré a tots. Curiós de tot això és que el número 12 de la llista de signants és el Ilya Sutskever, el rus. Cosa que no s'entén perquè ell havia votat a favor,
De que el fessin fora. Sí, sí.
Per tant, una cosa, és un sainet que ni ho acaba d'entendre. El Sutskever mateix fa un tuit demanant perdó, dient no, m'he equivocat, no l'havien d'haver acomiadat. Suposo que ell ja sospita de que el comença, diguem que Sam Altman tornarà. Els 700 treballadors, tots, cada un d'ells individualment, fa un tuit separadament dient OpenAI no és res sense els seus treballadors. Comença la xarxa a inundar-se d'aquests tuits, Sam Altman retuiteja cadascun d'aquests tuits, i el diumenge, és a dir, 4 dies després d'haver començat tot el show, la junta directiva recontracta a Sam Altman i dimiteix. I a partir d'aquí comencen totes les especulacions. No sabem exactament què ha passat, ningú ho sap, tothom especula, tothom parla, però l'únic que sabem, de veritat, és que Sam Altman no va ser totalment sincer en les seves comunicacions, però no sabem en què no ha estat sincer. I es produeixen, jo crec que, tres grans línies d'especulacions, insisteixo, especulacions. La primera és que Sam Altman ha descobert una nova intel·ligència superior que és perillosíssima. Fins i tot hi ha gent que diu el nom d'aquesta nova intel·ligència, que es diu Q estrella. Durant setmanes tothom especulant que la Q estrella seran robots mega intel·ligents que ens assassinaran a tots, que ens prendran tots els llocs de treball. S'especula que és una barreja entre ChatGPT i AlphaGo. Recordeu l'AlphaGo, aquella màquina que jugava a Go, que va aprendre a jugar en 2 hores i va ser millor que tots els humans, que els millors humans del món, en aquell joc xinès que s'anomena Go, que era una cosa que va ser una fita espectacular. Doncs sembla que és una barreja dels dos per solucionar problemes matemàtics, per tant és una nova màquina, una nova tecnologia que és capaç de solucionar qualsevol problema matemàtic. De la mateixa manera que ChatGPT és capaç de parlar de qualsevol tema, doncs aquí es parla d'una nova tecnologia capaç de solucionar problemes matemàtics, cosa que seria una revolució científica mundial. I segons aquesta teoria, com que el Consell Directiu, que recordeu, està dissenyat perquè siguin doomers, perquè siguin catastrofistes, que vigilin que no passin coses rares amb la intel·ligència artificial, doncs quan veuen que Sam Altman ha inventat una cosa que és potencialment perillosa, doncs per això el fan fora. Això, insisteixo, és una teoria que pot ser certa, però en aquests moments no sabem. Ja, la teoria número 2 és que és una lluita de poder. Poc a poc Sam Altman es fa cada vegada més popular, cada vegada més important, el truquen els senadors, el truquen el president, tothom parla de Sam Altman, i Ilya Sutskever, el rus, tornem sempre al rus, doncs és gelós i cada vegada està més apartat, cada vegada té menys influència, doncs els gelos li juguen una mala passada i utilitza el Consell Directiu per fer fora el seu amic. Això és la teoria número 2. I la teoria número 3, que ha sortit aquesta setmana, ha sortit la informació aquesta setmana, que diu que diguem, perquè funcioni el ChatGPT, ho he dit abans, però deixa que ho torni a repetir, es necessiten milers de milions de dòlars i milers d'ordinadors, també d'uns ordinadors molt especials o d'uns microchips molt especials que s'anomenen GPUs, que són bàsicament els que utilitzen els videojocs. Doncs se necessiten molts i doncs OpenAI ha hagut de comprar molts d'aquests microchips. I resulta que l'any 2019 OpenAI va comprar microchips a una empresa que es deia Rain AI, i el contracte era de 51 milions de dòlars. Una part de la credibilitat de Sam Altman ha estat sempre que ell sempre ha dit que no té accions d'OpenAI, que ell no es beneficia, que ell fa això pel benefici de la humanitat. Però resulta que, tot i que ell no té accions d'OpenAI, sí que té accions de RainAI. I resulta que aquests 51 milions de dòlars per comprar GPUs, per comprar l'ordinador que fa funcionar el xat GPT, doncs resulta que li van comprar a una companyia que sí que era seva. I ara la darrera especulació d'aquesta setmana, és l'empresa Wire ha publicat aquesta informació aquesta setmana, doncs resulta que potser l'escàndol va venir de que Sam Altman no li va dir en el consell directiu que havia comprat els GPUs a la seva pròpia empresa i que, per tant, sí que havia estat beneficiat. I si és això, doncs tota l'especulació de que s'ha inventat un robot que ens matarà tots, doncs tota aquesta especulació era purament fantasia i simplement era un tema de corrupció. Lamentablement, només tenim hipòtesis, no sabem ben bé què ha passat, cadascú té la seva teoria, la teoria de que el nou robot superintel·ligent ja està aquí i ens matarà tots, la teoria dels gelos humans entre dos amics que se fan punyalades per l'esquena, i la teoria de la corrupció. En aquest moment totes són vàlides i totes estan sobre la taula.
Potser estan entrelligades les tres teories. Potser hi ha una mica de tot. Escolti, com diria un advocat a una persona que fa un testimoni, en aquest cas no hi ha més preguntes, senyoria, perquè ho ha explicat tan bé, ha fet una masterclass, estan tots tan bocabadats amb el pitet que realment, a banda d'agrair-li, escolti, ho ha explicat, que en fi, que és per baixar-se el podcast i repassar-lo amb tota la tranquil·litat. Ha estat una masterclass sensacional. I ara permetin canviar de tema i parlar-li de Rússia, perquè aquest país, clar, amb les dades econòmiques a la mà, triplica el creixement de la Unió Europea. Segons una informació publicada pel diari L'Economista, les últimes previsions de JP Morgan revelen que l'economia russa creixerà més d'un 3% aquest any. En canvi, l'economia de la Unió Europea pot créixer només un 0,6%. Vostè volia recuperar unes declaracions, que si li sembla ja les posarem, unes declaracions del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que les va fer el 15 de febrer d'aquest 2023. 15 de febrer d'aquest 2023. Josep Borrell.
Muchos dicen que las sanciones son ineficientes, que no han debilitado la economía rusa y que al contrario nos producen efectos negativos sobre nosotros mismos. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible.
Vostè ja ens va dir al febrer, en aquest programa, que Borrell va fer aquestes declaracions, que el cap de la diplomàcia, vostè ja ens va dir que estava equivocat. I així ha estat, perquè les sancions internacionals, no sé què en pensarà vostè, però després d'aquestes dades econòmiques sembla que no han fet el mal que s'esperaven a l'economia russa, professor.
Sí, efectivament, jo vaig dir que Borrell s'equivocava perquè l'evidència de tota la vida és que quan hi ha boicots, al principi, els boicots o les restriccions o aquest tipus de coses que hem fet, no?, els càstigs i tal, tot això al principi té un gran impacte perquè agafen a l'infractor per sorpresa. Si de sobte ningú li compra petroli als russos, o si els Estats Units prohibeixen que els russos venguin petroli, doncs d'entrada tothom ho deixa de fer. Però a poc a poc tothom aprèn la manera de saltar-se les normes. No li compres directament a Rússia, li compres amb uns xipriotes obscurs que no són russos, però que sí que en el fons són russos disfressats de xipriotes. Els russos li venen els xipriotes, tu li compres els xipriotes, et saltes les normes, i tot això tarda temps. Per tant, la teoria de que les sancions cada vegada tindrien un efecte més gros, jo creia que era exactament el contrari. Les sancions cada vegada tindran un efecte més petit perquè tant els russos com els clients dels russos trobaran una manera cada vegada més eficient de saltar-se'ls, com així ha passat, eh? Tots sabem que avui dia el gas que venia cap a Europa, doncs se'n va cap a la Índia, i a la Índia, en lloc de comprar el gas als Emirats, doncs li compren els russos, i els alemanys, en lloc de comprar els russos, li compren els Emirats. És a dir, que s'ha mogut la boleta del triler, però al final tothom acaba venent la mateixa quantitat de petroli i de gas, eh? Dit això,
sí?
tampoc es pot dir que l'economia russa vagi molt bé, i comparar-la amb Europa és un error, eh? El que s'hauria de comparar a Rússia, amb qui s'hauria de comparar l'economia russa, no és amb Europa, sinó amb els productors de petroli. És a dir, hem estat visquent durant 2 anys amb petroli, amb preus del petroli i de gas monumentals, cosa que ha fet que països que són similars a Rússia, països que són grans exportadors de minerals, sobretot de gas i petroli, com per exemple els Emirats, han crescut un 7,6% l'any passat, un 4% aquest any, és a dir, que han crescut un 11,5% en aquests 2 anys. Aràbia Saudí ha crescut un 8,7% l'any passat i un 1% aquest any, per tant, ha crescut 9,7%, vora de 10%. És a dir, que comparat amb la gent amb qui has de comparar, que són els productors de petroli, que més o menys han crescut un 10% en els últims 10 anys, Rússia només ha crescut un 1%. L'any passat va caure 2, aquest any recuperarà 3, per tant, en 2 anys ha crescut un 1, i per tant es podria dir que ha perdut la possibilitat de créixer a 10. Els seus competidors han crescut a 10, ell només ha crescut, Rússia només ha crescut a 1. I per tant, d'alguna manera, es podria dir que les sancions sí que han funcionat, diguem, perquè han evitat que Rússia es beneficiés d'aquest boom que hi ha hagut per tots els productors de petroli, i no s'ha beneficiat, no? També es podria comparar amb altres països en guerra. Curiosament, sí. Un país que està en guerra, però no en guerra en el seu territori, sinó en guerra en un altre territori, com per exemple els Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, com per exemple Alemanya al principi de la Guerra Mundial. Sabeu que al principi de la Guerra Mundial la guerra estava a Anglaterra, França i tal, i no va ser fins a l'any 44 que els aliats van arribar a Alemanya i van començar a destruir fàbriques. Clar, quan la guerra està en el teu territori, aleshores estàs fotut, perquè comencen a caure bomba les fàbriques es destrueixen i no pots produir res, els camps queden tots cremats, no pots vendre cereals, no pots vendre res. Però quan tu fas una guerra en un altre lloc, un altre territori, el que fas és que el govern gasta una enorme quantitat de diners, les fàbriques funcionen a tota pastilla per produir tot tipus de material militar, les fàbriques es reconfiguren, deixen de produir cotxes per produir tancs. Això és el que va fer Amèrica la Guerra Mundial, això és el que va fer Alemanya, això és el que ha fet Rússia, i per tant, quan el que passa en aquests països en guerra és que quan la guerra està en un altre territori, el creixement econòmic és brutal, perquè, insisteixo, el govern gasta tants calés amb la fabricació d'armament que el boom econòmic hauria de ser brutal. El fet de que el creixement de Rússia només hagi estat de l'1% en aquests 2 anys sembla indicar, doncs, que aquest boom que s'hauria d'haver produït gràcies a la guerra, perquè la guerra, recordeu, la fa Rússia, però la fa territori ucraïnès. Sí. No hi ha hagut cap fàbrica bombardejada a dins de Rússia. Doncs això hauria d'haver provocat un boom econòmic espectacular que no s'ha produït. I per tant es podria dir també, o sigui, el Borrell podria dir que sí, que les sancions han funcionat, perquè tot i que Rússia ara aquest any creix a un 3%, l'any passat va tenir creixement negatiu del 2%, doncs tot i que aquest any sí que creix en el 3%, 3% està lluny del que creixen els països quan estan ficats en guerres d'aquest tipus. I per tant, potser, diguem, Borrell no té raó en el sentit de que cada vegada patiran més els russos, de fet pateixen molt menys aquest any que l'any passat, però potser sí que és veritat que les sancions han tingut algun tipus d'efecte, tot i que, malgrat que la guerra ha tingut efectes negatius sobre Rússia, el teu enunciat segueix sent cert. Malgrat això, Rússia creix més que Europa.
I deixant de banda això, la guerra d'Ucraïna, per tant, penalitzaria més Europa que Rússia?
Sí, clar. A veure, Europa tenia un problema. Europa va cometre un error catastròfic, sobretot Alemanya, de dependre d'un sol proveïdor en matèria de gas. És a dir, tot el gas que anava a Alemanya venia de Rússia. De manera que depenies totalment d'un sàtrapa com el Putin i depenies totalment de que si aquest tio se li anava a l'olla, doncs et tallava el gas i tu no podies fer res. No com Espanya. Espanya almenys tenia diferents fonts, no? Tenia Algèria, sí, etcètera, i per tant Espanya estava una mica més diversificada, tot i que segurament també depèn massa d'Algèria, però això va ser un error catastròfic abans de la guerra. Ara bé, dit això, també cal recordeu fa un any els experts que teníeu aquí a la programa, experts en matèries primeres, experts en energia,
sí,
experts,
i tant,
tots deien que seria un hivern terrible, que no hi hauria prou gas i prou electricitat a Alemanya per alimentar les fàbriques, que la gent es moriria de fred, que el PIB alemany cauria en picat perquè no tenien prou gas. Recordeu?
Sí, sí.
No va passar res de tot això. No va passar res de tot això. Alemanya va haver-hi un moment que va tenir un creixement petit, creixement negatiu, cap catàstrofe, petit creixement negatiu, ningú es va morir de fred, cap fàbrica va tancar perquè no hi havia electricitat, cap fàbrica va tancar perquè no hi havia gas, i per tant, els que deien que quan el Putin s'emprenyés i pagui el gas, doncs Alemanya estarà en una crisi catastròfica, aquests també es van equivocar de totalment, perquè Putin es va cabrejar, Putin va tallar el gas, i no va passar res de tot això. Per tant, perdoneu, però això és una cosa que ja us ho dic fa molt, molt, molt de temps. Compte amb els que fan prediccions en economia, perquè normalment estan equivocats. I quan mires la predicció amb un any de perspectiva, gairebé sempre te n'adones que s'havien equivocat.
Professor, moltíssimes gràcies una vegada més per aquesta masterclass. Molt agraït, de tot cor. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon, que passi un bon dia a Nova York. Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i autor del llibre De la Sabana a Mar, l'economia de la intel·ligència natural. Recordem que aquest 2024 ens presentarà la segona part del llibre, que serà,
sí,
l'economia de la intel·ligència artificial. Abans, però, per desconnectar del món durant una estona, doncs al Coliseum arriba Frozen.
Home, la recordeu, no? Aquesta banda sonora. Vane, a tu t'encantava. Que no et sentim, a veure?
Que bonita, por favor. Todavía me acuerdo cuando la Leticia Sabater hizo Frozen.
Sí, que em sembla que està l'espectacle en qüestió està amb una causa judicial, el de Leticia Sabater.
Bé, de fet, cas, nosaltres no volem parlar de la proposta de Leticia, sinó del que arriba al Teatre Coliseum, que és l'espectacle de música i circ sobre gel Frozen.
Ai, por favor, és que vull venir disfressada.
Home, amb els èxits de Frozen 1 i 2. Atenció, perquè només són dos dies, el 21 i el 22 de desembre. Us podeu unir a l'Anna, a l'Elsa i a l'Olaf en aquesta impressionant posada en escena amb actuacions dels millors cantants, ballarins i acròbates. Podeu comprar les vostres entrades a balanyaenviu.com i submergir-vos en un viatge musical ple d'aventures.
Ja anem a l'Alberca. Ja tenim preparat el superxuletón, que el tenim aquí. Per què? Perquè en 3 minuts arranca el concurs Lomo Alto amb Guillem Estadilla.
Versió RAC1.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest cap d'any viu amb Rosa dels Vents una nit inoblidable en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un sopar de gala, les animacions més divertides i una festa final amb cava, raïm, cotilló i la millor música per acabar l'any cantant i ballant en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto. Galets a Neto, disponibles als supermercats Espac, Casey, La Sirena, Llobet, Nova Venda, Sorli Discau, Balbi, El Corte Inglés, El Campo i molts més.
Del 6 al 9 de desembre, 61ena Fira de Mostres d'Amposta.
Comerços, ramaderia, maquinària agrícola, vehicles, zona Ebre i vents, desfilades, tastos...
Info a firaamposta.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs amb la guitarra a la mà saludem Guillem Estadella.
Hola, pare!
Avui no és dilluns, és dimarts, però atenció, perquè ho tenim tot preparat per una nova edició de Lomo Alto.
Porto lo alto! Porto lo alto, tete! Lomo alto, lomo alto!
Lomo, calipo de lomo!
Bueno, ja sabeu que gràcies als amics del restaurant Lomo Alto posem a prova els nostres oients per saber si estan atents o no al programa i si som molt amants de la carn. Si voleu participar en aquest concurs, només cal que ens envieu un correu electrònic a versio@recu.net amb el vostre nom i telèfon i posar l'assumpte por todo lo alto. Al moment del concurs, que és ara, us trucarem i us fareu una pregunta i si encerteu, doncs us endureu un superpremi.
Toma! Atenció al premi. El guanyador s'endurà un menú degustació per a dues persones.
Que guapo,
on el protagonista Calà, serà un calà, super xuletón de vaca rúbia gallega madurada durant 150 vaca. Dies i de gairebé un quilo de pes. És una barbaritat. Tot això al restaurant Lomo Alto, que és el temple de la carn de Barcelona i que trobareu al carrer Aragó, cantonada Pau Claris.
Em torno boja!
Sí. Bueno, el que farem serà trucar a la
llista. Sí, tenim el llistat de tots els que ens heu enviat al vostre correu electrònic amb el telèfon per anar a fotre el tiberi a Lomo Alto.
Por lo alto!
Exacte, és a dir, Lomo Alto...
A ver si te calmes un poquito, eh? Que no s'entiende nada.
Quan despengin, direm Lomo Alto i ha de respondre por
lo alto!
Molt important, vale?
A qui truquem primer?
Doncs truquem, mira, a l'Ester.
Ester, ah, Ester. No serà l'Ester Muñoz?
No, és Barrugués...
Manolis,
el nom. Bueno, no hem dit DNI ni res.
Silenci.
Estic tenint Déu.
No, silenci, però no sona. Ara, ara, ara.
Truquen!
Quants de fas?
5. 5 i canviem de telèfon.
Digue'm.
Lomo Alto?
Sí.
¿Lomo alto?
Por todo lo alto.
Por todo lo alto.
¡Por todo lo alto!
Ya está.
Lomo alto, lomo alto, ¡ey! ¡Lomo alto, lomo alto,
Jesús. Esther, què tal? Com estàs? Et truquem pel concurs, ho sabies, no? Ho estàs atenta?
Sí, 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 el que passa que, mira, acabem d'agafar el cotxe. Vaja. Encara no estem en carretera, just ara ens hi posàvem.
On aneu?
I just en aquest moment no us estàvem escoltant.
Vaja. Vaja. No passa res, no passa res. De moment no em formo la pregunta.
No passa res perquè ets la primera, per exacte, tant, sí, sí. Escolta'm, sí. Tu seràs la primera en triar la resposta.
Exacte, molt atenta, eh? Aquest és el so que anirà acompanyat de la següent pregunta. Vale, la pregunta, Esther, és: quin embotit està tallant la màquina?
Ah, estan tallant una... Estan tallant... Ja m'ho semblava a mi, dic, aquí estan tallant alguna cosa.
Estan tallant un embotit. A, llonganissa de bou. B, xoriço de bou. C, llengua de bou madurada.
Torna a dir les opcions.
A, llonganissa de bou. B, xoriço de bou. C, llengua de bou madurada. Quina creus que és?
Uau. Jo, per dir alguna cosa així més especial, diria que la llengua de bou madurada.
Doncs la resposta és... No! Oh! Oh! Se creu, Esther. Bon viatge, que trobis poca cua.
Au, ei. Au, ei. Vete a tu pueblo.
Escolta, Adri, escolta, una mica d'educació amb els
jugadors. Vete a tu pueblo i compra-te una loca.
No, a veure, sí. No. Ja portem una tarda, no. Ja, més faltes de respecte, no.
El de tu respeto, jo te respeto, no.
Però si estàs dient away, que te
vayas a... L'he hecho con cariño, l'he hecho bien.
Away, he perdit fora, tete. Te pongo que está amargado.
Vinga, anem a la... Anem a la segona trucada.
Vamos allà, a veure.
Calleu.
On truquem, on truquem ara?
Truquem al Pere.
Es diu Pere.
Pere.
De la cullera.
El Pere.
Ui.
Un. Calleu.
Un. Truquen.
Lomo alto?
Por todo lo alto.
Hola.
Bravo! 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 Bravo!
Pere, ens estaves escoltant?
Estava escoltant, però amb delay, perquè era amb la web. I estava començant.
Aquesta és a la primera hora del programa, encara.
No, ja.
Bueno, ja vas arribant, ja vas arribant. Estem nosaltres a la tercera.
Tercera, sí.
Sí, estem a la tercera. Bueno, ja arribaràs, tranquil. Passa-ho ràpid i arribaràs a la tercera.
Doncs mira, Pere, et faig... tirem l'àudio i després la pregunta.
Vale.
Vale, Pere, quin embotit vale. Està tallant la màquina? A, llonganissa de bou. B, xoriço de bou. C, llengua de bou madurada.
Venga, Tera, venga, Tete.
Hòstia, no se sent gaire bé, però xoriço de bou, que xoriço.
Doncs la resposta és... Incorrecta!
Que te pire! Auei, xaval! Auei, cómprate un perro!
¡Cómprate
un perro!
Oye. No, ara t'ho dic seriosament. Ja pots marxar a l'estat. Creativitat dos.
¿Pero qué ha hecho?
¿Qué ha hecho?
¿Qué pasa? No, la gent se li agraeix que hagi participat, no guanya, doncs mira, mala sort, es diu, em sap greu.
Estoy ayudando a que se adopte animales abandonados, pero estoy diciendo que se compre un perro.
¿Qué té a veure un perro con tot?
Estoy ayudando a los animales abandonados.
És que és la contínua...
Como no te gustan los perros...
És el fet continuat, és el fet...
Una falta de respecte constant.
És el fet continuat de mala educació.
Vinga, passa la barba por la pared.
¿Cómo?
Que pase la barba por la pared. Que así la lija.
¿Por qué le dius això?
Porque tiene la cara de lija.
Ahí te ha pasado, ¿eh?
No vivía sentido mai això. Pasa la barba por la pared.
Así la lija.
Adrián. Se la aguanta. Bueno, anem a la tercera trucada.
Quina llàstima.
Qui és?
Carlos.
Carlos.
Carlos, a veure si ens agafa.
Carlos.
Recordeu que són oients que han enviat un correu electrònic i ens posen el telèfon i volen participar per... Menjar el súper xuletón.
Trucant!
Dos.
Sí.
¿Lomo alto?
Sí.
¿Lomo alto?
Sí.
Lomo alto.
Por todo lo alto. Lomo alto. Por todo lo alto. Todo lo alto. Has de dir por todo lo alto.
Lomo alto.
Has de dir.
Lomo alto, sí.
Por todo lo alto.
Lomo alto.
Carlos, por todo, por todo lo alto has de dir.
El jacuzzi estaban ahí unas tías.
Lomo alto.
Por todo lo alto. Tú has de dir, pero tú has de dir. Por todo lo alto.
Lomo alto.
¡Ara!
¡Ara! ¡Mare meva!
Carlos, on truquem? On ets ara?
Olesa de Montserrat.
Ah, molt bé, sempre xulo allò d'allà.
Bueno, sí, què és el que t'agrada més d'Olesa?
El funicular.
Vale.
Reullimos.
Està tancat el funicular fa temps. Ja no existeix.
Digues el teatre. El teatre em fa la passió, el teatre em fa la passió. És molt gran, preciós.
Ai, Guillem.
Caca, supercagada. Exacte. I una supercagadíssima.
El teatre és molt xulo.
És un...
Retratado.
Retratado.